feinegeu una estona amb nosaltres, amb la filosofia. Sí, doncs som-hi. Comencem saludant el nostre guia en aquest periple, el professor Pere Martí. Bon dia, Pere.
Molt bon dia.
Venim de dos capítols densos, consecutius, i avui anem a desengreixar una mica.
Doncs no sé què dir-te.
Estàs intens, aquesta primavera.
Bé, no és que avui tinguem una proposta que sigui d'aquestes de molta densitat filosòfica, però sí que és cert que hi ha... La proposta té bastanta xitxa, i per tant, som-hi.
Vinga, ens vols parlar de la informació.
Sí, el tema d'avui serà la informació, però, com veurem, des d'una perspectiva una mica diferent a l'habitual, el qual no vol dir que sigui millor ni pitjor, jo crec que és bastant millor, però bastant diferent a l'habitual. Però per entrar millor en el tema ens caldrà una petita prèvia, una anàlisi prèvia.
Un escalfament,
potser,
no?
Que potser no serà tan petit.
Aviam.
Mira, haurem de començar explicant les diferències entre diferents tipus d'entitats en funció de la seva existència. I ja em diràs, home, doncs, molt lleuger no sembla, però veuràs que tampoc és tan complicat. Podem parlar d'entitats subjectives, objectives i intersubjectives. Sobre les entitats subjectives, algun cop n'hem parlat ja. Per exemple, vam comentar com algunes qualitats que s'han anomenat al llarg de la història secundàries o subjectives, com ara el color. I ja vam dir en el seu moment que el color no està fora, en la realitat, sinó que està en la nostra ment. Però com que això és una mica... Es fa una mica costa amunt, no?, d'entrada, d'acceptar, perquè, home, aquesta fulla és verda, està clar que és verda, i que carai, dius tu amb això. Doncs, per entrar en aquesta qüestió, escollirem un altre exemple d'entitat clarament subjectiva, com és el dolor.
I... aquí és més fàcil seguir-te.
Bé, veurem. D'entrada sembla que sí. I, mira, per ser una mica clàssic, escollirem un exemple d'un dels primers filòsofs que es va embrancar en l'estudi de tot aquest enrenou, que és el senyor John Locke, i que feia servir exactament aquest exemple per parlar d'això. Diu, suposem una espasa que ens fendeix la carn i això ens fa sentir dolor. En aquella època les espases estaven més, diguem-ne...
A l'ordre del dia.
A l'ordre del dia, que no pas avui. Bé, és evident que trobem el dolor en nosaltres, però no ho és pas tant que el dolor estigui en l'espasa. I això és el que ens diu ell. L'espasa i el dolor són realitats heterogènies, una objectiva i l'altra subjectiva. I no hi ha cap nexe entre elles. Si és cert que una pot causar l'altra, però només en éssers que tinguin sensibilitat o consciència. Si jo tallo una síndria amb una espasa, doncs la síndria no té cap dolor.
Que sapiguem fins al moment...
Sí,
no.
Clar, ara cada cop hi ha més entitats d'aquestes, que sé, animalistes, veganes, que ens fan patir fins i tot per les bledes, però bé, d'entrada...
En teoria no.
Quan tallem una síndria en sucoses llesques, doncs no ens sentim gaire culpables, de causar dolor a ningú. Per tant, està clar que el dolor només existeix en la nostra ment, perquè el fet físic és exactament el mateix. Un instrument metàl·lic tallant que separa violentament els teixits orgànics. Per tant, si no existissin ments sentents, que sentissin, no existiria el dolor. El dolor és un fenomen estrictament subjectiu. Segon tipus d'entitats, entitats objectives. Són aquelles que existeixen independentment de que algú les conegui o no, que hi hagi ments que coneguin o no. En el cas que estem parlant, l'espasa. Tant és que la tinguem davant els nostres ulls, com no, ni que no existeixi cap humà, l'espasa. Existeix independentment, és una realitat objectiva. I després hi ha un altre tipus de realitats, més més complicades d'assumir, però que veurem que, potser no tan fàcilment, però veurem com és clar que existeixen, que són entitats intersubjectives, és a dir, que existeixen en la ment, però en més d'una ment. En més d'una ment alhora.
Necessitem un exemple.
L'existència d'aquestes entitats necessita que moltes ments creguin que existeix. I si no, no existeixen. De seguida, un exemple. Però, per embolicar una mica ara, dient, home, però el dolor també existeix en més d'una ment, perquè si el meu fill s'enjupa els dits en una porta, vaig dir, que t'has fet mal. Per tant, jo també conec el dolor. Aquí podríem entrar en un debat molt interessant, que avui no entrarem, tallarem en sec. Sí que pot existir un dolor com a entitat intersubjectiva, com a concepte del llenguatge, però com a vivència subjectiva, el dolor és única i exclusivament meu. No hi ha ningú que pugui sentir el meu dolor. Imagina que jo tinc un dolor tan insuportable que perdo la consciència. Doncs deixo de sentir dolor. I si algú m'acompanya, no pot fer que jo senti dolor, ni ell sentir el meu dolor, per molt que digui jo em sento molt bé. No, és impossible. Per tant, anem a aquestes entitats intersubjectives que, a diferència d'allò que està només en la meva ment, viuen, però en moltes ments o en totes les ments. I que, per descomptat, existeixen en les ments, i si desapareixen aquestes ments, també desapareixen. I tu em demanaves un exemple.
Sí, sisplau.
Doncs jo et citaré un exemple que està extret d'una de les obres del historiador, Yuval Noah Harari, el qual citarem algun cop al llarg d'aquest programa. Aquest exemple són els diners. Tu diràs, però els diners són clarament objectius. No. Els diners tenen una doble naturalesa. Hi ha una part objectiva, que és la matèria, i una d'intersubjectiva, que és el valor. Però el que defineix els diners no és pas la matèria, sinó el valor. És allò que estic jo disposat a donar perquè em donguin els diners, o que estic... exigeixo que se'm dongui si jo transmeto els diners. El que l'essència dels diners no és la seva matèria, sinó el seu valor, queda perfectament clar quan les ments que donen valor a aquests diners decideixen deixar de donar-li, o desapareixen, o l'autoritat que dona valor decideix que no el tenen. Nosaltres en tenim un exemple molt propi, molt, molt proper nostre, els diners de la República. Van deixar de tenir valor i van passar a ser allò que són, des del punt de vista estrictament material, un paper.
Un tros de paper.
El valor que té com a paper. Un element que ens ajuda a entendre aquesta naturalesa no material dels diners és la facilitat amb què avui dia s'han anat desmaterialitzant. Primer, a través de la metàfora del plàstic, i ara ja, darrerament, ja ni això, els diners són una cosa virtual, immaterial. Màxim és l'ordenació d'unes càrregues elèctriques en un disc dur d'un servidor, d'un ordinador, que ve de saber el núvol. Diuen que estan en el núvol, de fet estan en soterranis, allà amb un munt de màquines funcionant a tot drap. Segons el senyor Yuval Noah Harari, que hem citat abans, són entitats intersubjectives, és a dir, que només existeixen en la nostra ment, recordem-ho, les religions, les ideologies, les nacions, les institucions i les corporacions.
Les corporacions també?
Les corporacions també. Molt bé, deixem a banda les religions, que és un tema delicat sempre, i anem per les corporacions, perquè dius, home, les corporacions, home, això està fora de dubte que existeix objectivament. En la seva primera obra, bé, més de les més conegudes, Sapiens, ell ja negava l'existència de Peugeot. Però en l'última, Nexus...
La marca automobilística.
La casa automòbil, sí. En l'última, doncs, Nexus va més enllà i diu no existeixen ni Google, ni Facebook, ni Amazon. De fet, ni Estats Units ni la Xina. O sigui que la cosa...
Agosarat.
Va una mica enllà. I algú podria pensar, bueno, aquest senyor s'ha begut l'enteniment, perquè, a veure, no, Google no existeix, si ens el trobem fins a la sopa, i tu dius que no existeix.
I què faríem sense Google?
I què faríem sense Google, exactament. Després ho insistirem. El fet de que siguin entitats intersubjectives que només existeixin a la nostra ment i fins a cert punt, doncs, imaginàries, no vol dir que no tinguin un efecte real en la nostra vida objectiva. Però anem amb Google. Existeix Google. De fet, existeix un logo, és objectiu. Existeixen centres de treball, això, les fàbriques o els edificis són objectius. Uns treballadors, uns directius, també són objectivament existents. Ara bé, i Google? On és Google?
No és la suma de tot això?
Què vol dir la suma de tot això? Són els edificis, els treballadors, els directius. Podem parlar del senyor Google, no? Per exemple, el senyor Larry Page, el senyor Google. Però el senyor Larry Page és un senyor de carn i ossos que ni és Google ni es diu Google. On està Google? Podem agafar i canviar-ho tot, logotip, edificis, treballadors, directius, i pot continuar sent Google. I a l'inversa, podem mantenir tot i només canviar el nom i apareix una altra corporació. I això en tenim un exemple molt recent. Hi va haver un senyor que va comprar Twitter i ara es diu X. Doncs ara ja tenim una nova corporació, només perquè aquest senyor ha decidit canviar-li el nom.
Però com li continuem dient?
Malgrat que alguns nostàlgics, que en la seva ment tenien l'antiga denominació, continuen...
Alguns no, Déu-n'hi-do. Ha costat fer el canvi, molta gent no l'ha fet.
I encara menys ara que aquest senyor té aquestes actituds i tal. Però, com veus tu, estem parlant d'una discussió sobre un acord. És a dir, unes ments diuen Google, altres diuen Twitter, altres diuen X. Les realitats intersubjectives tenen aquesta naturalesa, que existeixen si hi creiem i si deixem de creure i desapareixen. I et posaré un exemple, aquest ja que serà més difícil de, diguem-ne, de refutar. Un exemple bastant recent, Iugoslàvia. Tots els seus habitants i la comunitat internacional ha deixat de creure que Iugoslàvia existeixi. Per tant, Iugoslàvia no existeix. En canvi, ara existeixen Eslovènia, Croàcia, Bòsnia, Sèrbia, Montenegro, Kosovo i Macedònia del Nord. Sembla que, doncs, que les entitats intersubjectives aquestes que diem tenen una naturalesa molt fràgil, i sí, és molt fràgil, però a la vegada tenen un poder extraordinari. Per exemple, el que hem de citar, els diners. Què més poderós que els diners? Però en el cas que hem citat ara, abans els habitants de Iugoslàvia tenien tots els mateixos drets. Ara els croates, els eslovens, no tenen els mateixos drets. No poden anar a votar allà, necessiten el passaport. Per tant, el pes determinant d'aquestes entitats en la nostra vida, en la nostra biografia, és extraordinari. Fins i tot podríem arribar a dir que controlen pràcticament totes les nostres vides. Estem a la prèvia.
Amb les entitats.
I anem a la informació. També seguint el que ens planteja el senyor Harari a Nexus, per ell, informació és la capacitat de posar en connexió més d'un punt o persona. De posar en connexió.
Peculiar, aquesta definició. Peculiar, aquesta definició.
Sí. I diferent a l'habitual. I, com veurem, el fet de que aquesta informació parli de la realitat, o sigui verdadera o falsa, és absolutament, no irrellevant, però indiferent respecte a si és o no informació. Informació és allò que ens serveix per posar-nos en connexió.
Les fake news també entren en aquesta categoria.
Els fake news són informació.
Són informació.
I informació extraordinàriament rellevant de cara al seu efecte en la realitat. Posen en connexió moltíssima gent i a partir d'aquesta connexió aquesta gent fa tot un seguit de coses que poden ser extraordinàriament importants des del punt de vista de les seves conseqüències. Posem alguns exemples. Avui ens trobarem a les 9. Això és una informació. Les orenetes emigren a la tardor, també és una informació. Les accions de Google s'han disparat avui. Si vols comprar-ne, fes-ho de seguida. Tres informacions. Avui ens trobarem a les 9, sembla que és una informació objectiva, però si mirem una mica, què vol dir que ens trobarem? Fent servir uns estris que diem que mesuren el temps, que no sabem ben bé què és això del temps. O sigui, la física diu que ho sap, però quan arriba un número o una sageta allà, sabem que hem d'estar en un lloc, que si no sabem exactament com és, ens connectem i ens diuen vés-te movent cap aquí, cap allà. O mirem un mapa. Bé, però sembla objectiva. A la segona informació de les orenetes, aquesta sembla més objectiva i aspira a ser descriptiva de la realitat. Per tant, pot ser vertadera o falsa. Aquesta pot ser vertadera o falsa. Pot descriure més o menys adequadament la realitat, i sembla que les orenetes migren a la tardor, doncs és bastant d'acord amb la realitat, tot i que amb el canvi climàtic pot ser que ara migrin a l'estiu i deixaria de ser vertadera. El de trobar-nos a les 9, evidentment, serveix per connectar-nos, però no ens diu res de la realitat. Anem a la tercera. Les accions de Google s'han disparat avui. Si vols comprar-ne, fes-ho de seguida. Sembla una informació molt objectiva. Però...
Inclou una recomanació, un suggeriment.
Inclou una recomanació. Jo, com que tinc una informació privilegiada, et dic que facis tal cosa a partir d'una informació, jo em passo una altra. Però què conté aquesta informació? Doncs sembla alguna cosa objectiva, com Google i accions, i altres no tan objectives, com valor, benefici... Perquè, clar, si jo li dic que compri unes accions és perquè s'han disparat avui, s'han disparat en el seu valor. Però ja sabem que això del valor no és alguna cosa que estigui aquella davant nostra objectivament perceptible i...
No és tangible, no.
No és tangible. Benefici, exactament igual. Si dic, compra-ho ara és perquè pugui ser benefici, perquè, és clar, si no, tu pots comprar quan vulguis, no... Per tant, una informació tan aparentment objectiva, ja veiem que no, potser no ho és tant, però i Google, i accions? De Google ja n'hem parlat, per les accions. Per les accions passa alguna cosa semblant amb els diners. Potser influïts per les antigues pel·lícules, veiem una caixa forta que hi havia diners i uns papers allà, que són accions, obligacions. Sembla que tinguin una naturalesa material molt semblant als diners, però al final les accions són... també avui dia ordenacions de càrregues elèctriques en un ordinador, per tant, la seva naturalesa material, però diu, home, però les accions tenen a veure amb les empreses, un tros d'una fàbrica, representa... Bueno, això de representar no sempre significa que té a veure amb la realitat objectiva, perquè BARC trencada A, Barça, també representa un club, però no és un club. Bé, tot plegat ens fa veure que això de les informacions ho hem d'analitzar amb una mica més de cura per saber quina és la seva naturalesa. Però, a part d'aquestes que hem vist, n'hi ha algunes altres que val la pena també tenir en compte. Això, repeteixo, tot i que Google... sigui el resultat de que ens posem d'acord tot un seguit de ments per decidir que existeix i fem un acord quasi bé universal, tanmateix, aquest acord intersubjectiu té efectes reals. És a dir, a partir d'aquest acord puc guanyar molts diners i canviar objectivament la meva biografia o puc fer determinades accions o projectes. Això no ho hem de perdre de vista. Anem a un últim tipus d'informacions, com, per exemple, Déu va crear el món en 7 dies. És una informació. Una informació que, com moltes altres, està continguda en un llibre, la Bíblia, que conté un conjunt d'informacions molt ampli, la majoria de les quals, ja sabem, no són vertaderes. És a dir, no descriu en cap realitat autèntica. I, malgrat això, és un dels llibres més determinants i més influents en la història de la humanitat i ha servit per posar-se en contacte i posar-se d'acord a milers de milions d'individus que... al llarg de la història, encara avui, doncs fan coses extraordinàries com catedrals, croades, processons, i tot arrel de posar-se d'acord amb les informacions d'aquest llibre, que ja sabem que no és un llibre, diguem-ne, històric.
Però es posen d'acord en creure-se'l, no?
En creure-se'l, i a partir d'aquí hi ha tota una sèrie d'accions que tenen uns efectes, com tots sabem, extraordinaris. La majoria d'informacions, doncs, segons Harari, corresponen a aquestes entitats intersubjectives, les creen, les construeixen, que venen a ser realitats imaginàries, però que tenen una influència extraordinària en la nostra vida. De fet, gràcies a aquestes entitats intersubjectives, l'home no està a l'edat de pedra i ha anat evolucionant. I ha anat evolucionant de manera, ja sabem, extraordinària, perquè això els ha permès col·laborar moltíssima gent, moltíssimes persones simultàniament, i això ja en parlàvem el dia anterior. I, per tant, aconseguir coses fora de l'abast de l'acció individual. Ara bé, si, com diu Harari, la nostra la major part de la nostra estructura social i de la nostra cultura està constituïda de realitats imaginàries, com és que hem avançat en lloc d'estavellar-nos al llarg de la història? Bé, a prop d'estavellar-nos hi hem estat...
En més d'una ocasió.
I estem. Perquè tenim aquest risc, és a dir... Sí, en primer lloc hem de dir no totes les informacions són falses, perquè sí que n'hi ha que intenten descriure la realitat i que ens poden permetre avançar de mica en mica cap al coneixement de la realitat i, per tant, a la saviesa. Ara bé, si és cert que ens permeten avançar cap a la saviesa, també ens permeten avançar cap al poder. I el poder sí que ha augmentat exponencialment, això és un fet. La saviesa potser no està tan clar que hagi augmentat al mateix nivell. I a què és degut? Doncs el que dèiem, algunes d'aquestes entitats intersubjectives, corporacions, nacions, religions, històries que ens expliquem els uns als altres, poden ser falses. Però això no vol dir que no siguin efectives per aconseguir què? El poder. Però hi ha una cosa encara més important, que és prèvia, segons Harari, que és aconseguir l'ordre, és a dir, organitzar, estructurar. I per això no cal que siguin vertaderes. De fet, és més eficient que siguin falses. Perquè les,
sí,
perquè les entitats intersubjectives vertaderes, és a dir, les afirmacions sobre la realitat són costoses, són difícils de comprovar, porten també discussions, dubtes. Una veritat indiscutible, una veritat revelada, escolta, funciona fantàsticament. Clar, un poder basat en la saviesa, doncs segurament ens acostarà al progrés. Un poder basat en entitats imaginàries falses pot portar a la catàstrofe. Després hi ha un altre element important que abans d'acabar caldria destacar, que és que els nous gurús, els nous aquests magnats tecnofeudals, diuen, no, com més informació i més ràpid i més quantitat, això afavorirà que la veritat acabi, diguem-ne, imposant-se, és mentida. Perquè la informació, diu Harari, no busca la veritat. La informació busca connectar, i allò que connecta millor, com abans deies de les fake news, és fàcil que s'acabi imposant. Per tant, compte amb això de donar aquesta, diguem-ne, credibilitat optimista, que com més informació... No, perquè de la mateixa manera que una gran quantitat o accés a la informació pot afavorir la democràcia real, no? Perquè tothom pot participar en la presa de decisions, també pot afavorir, i molt fàcilment, la consolidació dels sistemes totalitaris, perquè els arriba a una capacitat de control exhaustiu de cada un de nosaltres, com no havia existit mai abans. Cap emperador xinès, per poder que tingués, podia decidir què pensava l'agricultor perdut a les muntanyes del Tibet. Avui dia, malauradament, sembla que molts poden pensar allò que uns quants han decidit que pensin a través dels seus algoritmes. Per tant, compte, hem de tenir molt present proposar mesures de correcció perquè ens puguem acostar a la veritat, encara que sigui costós i difícil. Si no, veurem si podem esquivar aquest abisme que s'obre davant nosaltres.
Tremoleu. Pere Martí, moltes gràcies per la reflexió. Bona setmana.
Igualment.